Temps d'esports, arribem a un quart de 12, estem amb el David Domingo, molt bon dia, David.
Què tal, Àlex?
I tot just d'ara fa, doncs, una horeta aproximadament, entràvem en comunicació amb el nostre company, el César Juan, en l'última de les comunicacions que fem des de l'àrea aquí, que ha estat present cada dia des que van començar els jocs en comunicació amb el company. Clar, hi ha hagut un gap, una forquilla de temps en el qual no hi ha hagut competició dels andorrans, que van aplegar tota la seva, el gruix de la participació a la primera setmana, tot aquest inici de setmana no hi ha hagut res, fins aquesta matinada vinent, que l'Irineu Esteve té el repte, jo diria, colossal, de fer una prova de 50 quilòmetres amb sortida massiva.
Sí, sí, serà a partir de les 6 del matí, comptem 3 hores de prova, 50 quilòmetres, es tracta de la marató, de la marató de l'esquí de fons, i vaja, Irineu Esteve no ha fet una cursa tan llarga mai, amb la qual cosa s'haurà de veure com respon al seu cos, com respon ell. Imaginem que aquí també hi entra molt l'estratègia, dosificar-se, mirar de no cremar-se, etc etc. I bé, el que de moment ha fet Irineu Esteve és començar amb un contratemps, que va ser en aquella primera prova d'esquí al Lo, 30 quilòmetres, en què va caure primer, després va trencar un pal i al final va acabar 46è classificat, sempre a remolc i mai amb possibilitats de remuntar, i després a la prova dels 15 va sorprendre, podíem dir-ho d'aquesta manera, anant de menys a més i amb una 27a posició que es va donar com a bona. És la primera participació en un joc d'Irineu Esteve, un xicot molt jove, que ja ens ha deixat resultats importants i que promet molt, el que hem de mimar i hem de cuidar, i que de moment doncs està complint, tenint en compte com ha anat la segona prova, com va anar la segona prova amb aquesta 27a posició, perquè no es pot pensar en que pugui estar en un bon lloc en aquests tan exigents 50 quilòmetres, amb sortida en massa, com tu deies, en el que segurament el primer que cal evitar és caure.
Home, la sortida... Exacte, s'ha de ser molt conservador, no et pots perdre d'anar del grup de davant.
Aquí està.
Que és el que ens deia el Cesc, que ha pogut parlar amb l'Irineu i amb el seu entrenador en aquest últim entrenament que hi ha hagut, que era molt suau, més de qüestions tècniques que no pas de fons, perquè, clar, volen estar amb el grup de dalt, però clar, també li interessaria que no fos una vida molt, molt, molt exclusiva. Sí. Perquè si no es faran molt llargs, els 50 quilòmetres.
Sí, segurament serà intensa la cursa, per descomptat, perquè hi ha gent molt bona, i a veure quin és el transcurs, com se situa l'Irineu, i està clar, i això sembla que funciona d'aquesta manera, no?, en l'esquí de fons, que si estàs al davant durant tota l'estona, doncs sempre tens més possibilitats que no venint des del darrere. Ara, sí, recordem a l'esquí al Lo, que precisament va viure la caiguda d'Irineu Esteve, també va viure només començar la caiguda del noruec, que va acabar guanyant la prova, perdia 20 segons respecte al cap de cursa, va ser capaç d'agafar el grup capdavanter i a la recta final fer un atac i marxar sol i acabar enduent-se la prova. Clar, segurament actuacions com aquestes, primer que has de tenir el dia i després que no estan a l'abast de tothom.
Clar.
Per tant, doncs l'Irineu, segurament la seva estratègia seria intentar aguantar al màxim amb el grup, estar arrecerat també perquè per no gastar forces, al final no és ben bé ciclisme, però sí que és veritat que està, doncs, sense estar molt exposat al vent que hi pugui haver, a la primera línia de cursa.
Si algú te'l tapa, molt
millor. Aquí està, si tu et mantens, doncs vas estalviant aquella mica de força que després et pot servir per resistir una mica més. I a veure com li van les coses, 3 proves, aquesta serà la seva tercera, i també serà la darrera de la delegació andorrana dels Jocs perquè s'estan acabant. De fet, diumenge, cerimònia cluenda i se finí.
I s'ha acabat ja. Recordin, 6 del matí, que seran les 2 de la tarda a Pyeongchang, en l'Alpensia Country Center de Pyeongchang, doncs allà hi trobarem aquesta darrera prova de l'esquí alpí, els 50 quilòmetres amb sortida massiva, que serà espectacular al moment de la sortida, com dèiem, i on amb el Cesc hem estat parlant que decidiran a última hora el tema del canvi de material, perquè clar, amb 50 quilòmetres, òbviament les soles no estaran igual en el quilòmetre 1 que en el quilòmetre 25, ni la parafina que se li posa, ni tot el tema. Més enllà de que hi pugui haver un problema, com ja ha passat, no? Trencar un pal, trencar un esquí, etc etc. Clar, han de valorar si val la pena el temps, encara que és poc, que es perd canviant d'esquís.
Sí, perquè pot deixar al darrere, clar, fer perdre punt, segurament també has de trobar el moment adequat, no? El moment en què els esquís ja comencin a tenir desgast.
Clar, lliscaràs millor amb uns esquís nous, per entendre'ns, amb parafina nova, etc. Sí. Però clar, també has de descomptar el temps que perds.
Potser toca recuperar doncs, els 20 segons que parlàvem abans o més.
Diu que el Cesc ho decidiran al mateix moment, també en funció de com estigui la neu, etc. No? Que estava fent bastant de més calor, que no els primers dies, que havia sigut un fred polar, absolutament.
I segurament és això, també tu, el propi corredor, va veient com estan de desgastats els seus esquís, com s'està trobant les sensacions, i per tant pot dir, haig d'aturar-me, o no, o em veig en cor de seguir al davant, i potser també t'equivoques, perquè cap de poc comencen a degradar-se. Sí, la veritat és que no és la Fórmula 1, però
gairebé.
Ja té algun punt d'això de l'esquí de fons.
Ahir fèiem broma amb el Cesc en aquest sentit. La transmissió la faràs tu o la farà el Joan?
Sí, estarà un servidor a plató amb Andorra Televisió, acompanyat del Cerny Cairat.
Que va fer unes explicacions tècniques de xapó.
Doncs el tornarem a tenir.
Però de xapó, a la prova dels 15 quilòmetres, em vaig quedar enganxadíssim.
Sí.
Més, recordo que era aquells dies que estava fumut i que dormia poc amb el constipat que portava a sobre. Dormia poc seguit, vull dir. I la veritat és que he de felicitar el Cerny, igual que en el Choque Bellsolà, que amb les proves del Pi també ha tingut una presència fantàstica, doncs em va semblar espectacular.
Estarà la Carola Vila, tindrem dos comentaristes, per tant, tot un luxe. Sí, aquest cop la Laura Orgué, que ens va acompanyar en la primera de les proves en aquell esquí, no estarà, però vaja, en bones mans estem.
I tant que sí, amb un coneixement dels competidors, no només de la prova, sinó dels competidors, de les seves possibilitats, del ritme, etcètera, etcètera. Vull dir, és d'agrair precisament haver pogut seguir aquestes proves amb experts d'aquí, amb experts nostres, no? I se'ls ha de donar més l'agraïment perquè, mira, aquest cop encara són les 6 del matí.
Sí, aquest
cop hi ha hagut dies més heavies.
Serà com si arrenquéssim a la fàbrica aquest cop, però sí, hi ha hagut matinades, aquest cop serà matí, hi ha hagut dies de matinada, i recordo especialment l'eslàlom suspès de Mireia Gutiérrez, sí, que aquí estàvem i aquí vam estar esperant una hora i mitja fins que es va suspendre definitivament fins un altre dia.
Minuts abans de les 6 del matí, perquè a les 6 arrenca la prova, la connexió amb el David Domingo, la Carola Vila, el Cerny Cairat, 50 quilòmetres sortida massí d'estil clàssic. Irineu Esteve i la delegació andorrana que tancarà aquesta participació a Pyeongchang. I quedarà per dissabte, em sembla que és el punt del migdia, que seran les 8 del vespre a Pyeongchang, la cerimònia de cloenda, de la qual el Cesc ha dit que no havia transcendit massa res.
Dues horetes, imaginem, de festa. És segurament...
Normalment...
La cloenda és una mica menys encursetada. Sí. Tindrem espectacle per descomptat, però hi haurà més disbauxa entre els competidors que encara quedin a Corea del Sud, perquè això també passa.
N'hi ha molts que han tornat, ja.
Sí, de fet, Andorra només té l'Irineu allà, amb la qual cosa, imaginem que l'endemà tornarà a estar i tornarà a portar la bandera andorrana, com va fer la cerimònia inaugural. I testimonia a Beijing, que serà seu d'aquí 4 anys dels Jocs Olímpics d'hivern. Per tant, tot es queda a l'Àsia. Sembla que està agafant força l'Àsia dins del moviment olímpic. Recordem a Tòquio 2020, Jocs d'estiu.
I els següents a Beijing, Jocs d'hivern.
Per això dic que s'encadenarà tot.
Que curiosament haurà tingut la Xina un Jocs d'estiu i un Jocs d'hivern en molt pocs anys.
Sí. No, imaginem que hi ha diners, poderoso, que hi ha ganes...
Poderoso caballero.
Sí, que hi ha logística i hi ha personal, també, perquè fa falta tot.
Poderoso caballero, i tant que sí. Vinga, més enllà dels jocs, només un apunt de bàsquet. No hi ha jornada perquè hi haurà finestra FIBA, per ser avui mateix. Juga la selecció espanyola de bàsquet, per exemple, on hi ha bona part dels jugadors que juguen la Lliga CB, però també hi ha Eurolliga, i avui coincidiran per un canal el partit de la selecció espanyola, em sembla que és per 4, i per els canals que ofereixen l'Eurolliga, doncs un Madrid-Barça, curiosament d'Eurolliga, pocs dies després de la final de Copa.
I aquí està, aquí es veu exactament...
Això és una conya marinera.
No, aquí es veu exactament per què tot aquest conflicte a les finestres FIBA, no? Queda claríssim, no? Se solapa Eurolliga en competició internacional, jugadors que haurien d'estar amb la seva selecció, que estaran jugant Eurolliga, i tot el mar d'aquella... que no s'ha resolt i que no sé si acabarà resolent-se, perquè doncs aquí la Eurolliga és una organització privada, la FIBA, entre cometes, és organisme oficial i per tant doncs estan a la grenya. A
veure, Espanya juga avui contra Bielorússia.
Sí, Espanya, Jaime Fernández.
Amb Jaime Fernández, que ha fet una parella amb aquesta selecció B, li podríem dir, ha fet una parella fantàstica amb el Quino Colom i han jugat a un nivell estratosfèric, hem trobat un nivell extraordinari.
Sí, tenim també convocats amb les respectives seleccions amb el polonès Karnowski, amb Andriu Albici, el base francès, i també l'eslové, Jaka Blasic.
Els polonesos juguen contra el Kosovo, Karnowski, com dèiem, que jugarà contra el Kosovo. Què més podríem explicar?
Bé, bueno, dic que el Morabambe sí que té partit, sí. Que juga a casa contra el Cerdanyola, uh-huh. Un Morabambe que...
Una molt bona oportunitat, perquè el Cerdanyola és un dels equips amb els que està empatat a baix de la classificació.
Sí, és el que t'anava a dir, que el Morabambe és un equip que ha tret el cap, que ara està a la pomada, semblava que estava desahuciat fa poques setmanes, amb els reforços, la reestructuració, doncs està aconseguit un parell de victòries que li han donat oxigen i aire, però que ni molt menys està salvat i haurà de suar-ho i lluitar-ho, per tant aquest és un dels partits importants a la Lliga EVA.
I deixa'm només afegir una cosa de bàsquet. Ahir, en un dels programes d'aquests que es fan amb algunes d'aquestes plataformes que segueixen el bàsquet, un dels àrbitres que va pitar la final de Copa, que és dels més importants que hi ha a hores d'ara a la CB, que és Hierrezuelo, va rebre una pregunta amb molta ironia del seleccionador espanyol Sergio Escariolo, tots dos són aficionats al golf, i li va demanar si la sortida de les marques vermelles o grogues, em sembla, pels jugadors de la seva categoria tal, i si tiraven enrere, diu, això seria un campo atrás, li va dir, i l'àrbitre es va posar a riure i va dir, home, sí, es podria entendre així, sí, tal, bé, veig que recuperes aquest tema, tal qual, va arribar a reconèixer que havia sigut una errada i que d'aquestes errades se n'aprèn perquè no es tornin a cometre mai més. Però vull dir, un any després va reconèixer que s'havia equivocat.
Sí. Bé, primer que els àrbitres no parlen molt, això per començar, però després és que, clar, és una errada flagrant i les imatges no deixen dubtes amb la qual cosa, jo crec que el millor reconèixer que has comès una errada, perquè és que si no quedes, a sobre és que quedes com un tonto, no? I llavors, doncs imagino que en aquest context més suau, no una entrevista tan... de periodista a àrbitre, per exemple, no una cosa tan encursetada, doncs Hierrezuelo es va atrevir a parlar sobre això obertament. Ja saben que els àrbitres no parlen de les seves decisions, jo crec que està bé que en parlin, i el que passa és això, que el famós campo atrás s'ha cantat també a la Copa d'aquest any.
No, això ja ha quedat sí.
No s'oblida, i mira, ara et faré un comentari jo. No vaig veure el partit perquè em van dir que, de fet, el Madrid a la final contra el Barça també va tenir un tren de partit que va apretar molt i els àrbitres sí. Tampoc el van collar gaire xiulant-li personals i va poder remuntar, però vaja, sí que vaig veure la darrera acció.
Era una falta,
com una catedral que no es xiula.
T'ho dic, que era exactament igual de falta que les que havien fet, per exemple, Campazzo i Rudi, que jo sí que vaig veure el partit, i clar, si permets aquell nivell d'agressivitat en la remuntada, has de permetre el nivell d'agressivitat també amb l'altre, perquè si no, no ets coherent.
Clar.
Ara bé, òbviament el Madrid va remuntar traient el ganivet, posant-se el ganivet a les dents, i l'última falta era una falta com una catedral.
Mm. Però bueno, una mica el comentari meu anava en aquest sentit. No? Un dia en una jugada aquesta t'ho donen, un altre dia t'ho treuen, el problema és que el Morabanc Andorra no està sempre a la Copa.
Sí, sí.
Aquest és el problema.
Per cert, un altre dels partits avui amb participació andorrana que ens l'havien deixat, Andriu Albici contra Rússia. Déu-n'hi-do, Partidet guapo. 8:45 del vespre avui, Andriu Albici contra Rússia, en aquest també finestra, com dèiem, de la FIBA. Vinga, més enllà del bàsquet, què tenim, company?
Doncs mira, tenim partit de futbol demà a la Borda Mateu, com sempre a les 4 els dissabtes, juga al Futbol Club Andorra. Rep el Cué, el Valls, a la primera catalana. L'Andorra va encaixar derrota la setmana passada, ara és 6è, la primera catalana, no ens cansem de dir-ho, sempre està molt igualada, hi ha molts equips en la pomada, i és 6è l'Andorra i està 4 punts del segon. El segon faria promoció d'ascens, amb la qual cosa doncs està dalt i estan possibilitats de tot. No tindrà Cristian Martínez, que és un dels homes gol d'aquest equip, tampoc tindrà Churrullo, que és un dels homes importants, també m'atreviria a dir, el lateral, el defensa, i un Andorra que està acostumat a les baixes, amb la qual cosa doncs crec que tampoc li importarà gaire, intentarà fer el seu partit. Arriba el Valls, que està a la cua, amb la qual cosa també és oportunitat per sumar 3 punts i seguir lluitant a la part alta. El Futbol Club Andorra, que sempre parla de permanència, la permanència sembla més que assegurada a aquestes altures, i per què no? Pensar que pot estar a final de Lliga en situació de fer aquesta promoció d'ascens. L'ascens directe ja sembla més difícil, que el líder va una mica més destacat.
Molt bé.
I el BPC Andorra, de rugby, juga diumenge, ho fa fora, però ves per on, també visita el CUE, amb la qual cosa també una bona oportunitat per sumar. El BPC Andorra també és 6è a la Lliga, com el Futbol Club Andorra, una Lliga amb menys equips. Ara mateix està classificat per fases d'ascens, però no es pot adormir perquè per darrere apreten, i aquesta 6a posició marca una mica el tall. A més, el BPC no es conforma en acabar 6è, sinó que aspira, perquè no, a guanyar una posició, que seria mateix, tirant una mica de matemàtiques, el que podria aconseguir per fer la primera eliminatòria de fases d'ascens a casa. el Ramonville, com diem, és cué. Això sí, els partits fora de casa costen una muntanya, el BPC guanyar-los, amb la qual cosa tampoc es pot refiar. A veure com li van les coses, perquè després arriba la selecció, hi ha aturada, per tant estaria bé doncs, aconseguir guanyar partits com aquest, no? com el del Ramonville, amb un BPC que també, bueno, com cada setmana sempre té baixes, ja sigui per motius laborals, recordem que els jugadors són amateurs, ja sigui per lesionats, també es compta això en el rugby cada setmana, no? Sense anar més lluny, Marc Abelló, no ha començat ni la temporada, un jugador importantíssim pel BPC, sembla que està a la recta final de la recuperació d'una lesió greu, però vaja, d'aquestes unes quantes.
I tant que sí. Més coses de l'agenda.
Doncs mira, deixa'm parlar-te de dues qüestions relacionades amb l'esquí de muntanya. D'una banda, una prova que es fa al Principat i que en poc temps ha agafat una volada impressionant, que és l'esquimo. Tanta volada que hi ha un esquimo 6 i un esquimo 10. L'esquimo 6 és un dia, l'esquimo 10 són dos dies, dues etapes, i arrenca que cap de setmana, bueno, arrenca i acaba. De fet, demà sortida de l'esquimo 10 i de l'esquimo 6. Inscripcions esgotades des de fa temps i molt èxit en l'esquí de muntanya.
Tremendo, la quantitat d'aficionats.
Podríem equiparar aquesta prova, doncs, no ho sé, una marxa cicloturista, no? Per
segurament,
dir alguna cosa.
Segurament.
Hi ha competició, per descomptat, hi ha un guanyador, però hi ha molta gent que hi va doncs, per gaudir de la muntanya en unes condicions més acotades, no? Sense haver de fer una sortida per lliure, sinó dins d'una competició, doncs, amb els serveis que pugui haver d'avituallament, etcètera, etcètera, amb les obligacions de passar per punts de control, però al final gaudir de la muntanya. No? És una prova que, com diem, que en pocs anys de vida està consolidant-se de quina manera. I ja més lluny d'Andorra, a l'altura del volcà Etna, Déu-n'hi-do també en quin lloc, han anat a celebrar els campionats d'Europa d'esquí de muntanya. En aquests moments s'estan celebrant. Van començar ahir amb les curses sprint, els vents de 110 km per hora van aixafar la guitarra una mica.
Déu-n'hi-do.
Hi va haver competició només de cadets i de júniors. En cadets, Andrea Sinfreu, cinquena classificada, a mitja taula més o menys, perquè ens fem una idea, hi havia 10 participants. Oriol Olm, 14è classificat, de, crec que eren més d'una vintena en aquest cas, en cadets. I en júnior, Sergi Casabella, 15è classificat, també a mitja taula més o menys. Pel que fa al júniors, va ser el millor júnior de l'equip andorrà. S'havien disputat algunes eliminatòries, algunes proves d'esprint en categoria absoluta. Dels andorrans només havia passat les classificatòries Xavi Areny, que s'havia col·locat amb el cinquè millor temps i la cursa s'hauria de recuperar. Diumenge, aquestes són les previsions, i Xavi Areny estaria en quarts de final, el format sprint és format eliminatori, i amb una bona disposició, a veure com li van les coses. Recordem que la primera prova de la Copa del Món a la Xina va aconseguir una bona posició en aquesta modalitat i sembla que no se li dona malament, a veure què tal. I avui, en aquests moments, si no ha acabat ja, deu estar a punt de fer-ho, cursa vertical, amb David Albós, per exemple, com un dels, podem dir, exponents principals de l'equip andorrà en prova vertical en aquesta modalitat. A més, torna després d'una lesió, a veure com arriba. I si et sembla, tanquem amb un partit,
i tant,
el que ha disputat el Club Voleibol en Camp a la pista del Sant Martí, a la primera espanyola de voleibol, un Club Voleibol en Camp que està pràcticament a les fases d'ascens, entren els dos primers.
40 punts, sí. 15 partits jugats, 12 guanyats,
un perdut, diria.
Un perdut.
Oi que sí?
Exacte.
Una barbaritat de trajectòria, un Club Voleibol en Camp que, recordem, també va començar com a club fa poc, però amb molta gent que venia...
Que no em sortia. Guanyats 3-0, 12. Dos guanyats no per 3-0 i un perdut.
I un perdut. Doncs això, com dèiem, el Club Voleibol en Camp que començava també fa pocs anys, però arrossegava molt personal de l'etapa professional amb el Club Voleibol Andorra, jugadors com l'Héctor García, col·locador, Javi Borrego, que fa de tot en aquest equip, juga, però també és president, etc etc. I l'equip està per pujar a Superliga 2. És que estem parlant de tornar-se a col·locar doncs, gairebé a la màxima categoria. Haurà de disputar fases d'ascens abans d'acabar la Lliga, per descomptat, però és líder destacat del grup, i visita el Sant Martí com a favorit aquest cap de setmana, a veure si aconsegueix una altra victòria i a veure què passa a les fases d'ascens, perquè aquesta mateixa setmana parlàvem amb el Javi Borrego, que ell deia que té ganes d'intentar-ho, d'aconseguir trobar pressupost per tornar a estar en una categoria que ja podíem dir és semiprofessional, vaja, necessitaria primer més logística perquè hi ha desplaçaments més llargs i després segurament un equip més ben armat, més hores d'entrenament, etc, etc. A veure, parlava de triplicar el pressupost. Estem parlant d'un equip que, en què els jugadors paguen quota. Els jugadors es paguen bona part de la seva temporada, o sigui que aquí o s'hi fica algun patrocini privat o fins i tot algun patrocini públic, per què no, o és complicat de poder seguir creixent.
Molt bé, David. Més informació esportiva en els diferents espais informatius. Recordem a les 8 del vespre Zona Esports i recordem, sobretot, cloenda de la participació andorrana a Pyeongchang 2018 a la pròxima matinada a les 6 del matí, 50 quilòmetres sortida massiva estil clàssic per Irineu Esteve.
Sí, no, una qüestió per la gent que ens segueix, ja ho deu saber, però vaja, avui és divendres, després del Zona Esports arriba l'Andorra en blanc i allà hi haurà la informació relativa a la neu, amb la qual cosa també la informació olímpica dels Jocs Olímpics d'hivern i, per exemple, la de l'Europeu d'Esquí de Muntanya.
Molt bé, company, moltíssimes gràcies.
Adéu. Adéu.